Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
En pocs altres llocs del planeta es pot contactar amb un poble que conserva les tradicions ancestrals com a l'Àrtic, al voltant del Pol Nord. Allà hi viuen els Inuit, coneguts popularment també com esquimals. Al llarg de la història han sabut aprofitar els pocs recursos que els ofereix la natura a l'entorn, fins al punt de convertir-se en un poble de caçadors i pescadors especialment avançat. La història dels Inuit es reflecteix en el present, una tensió constant entre el manteniment dels costums i l'entrada accelerada en el món modern. Els primers éssers humans que es van establir a l'Àrtic americà fa uns 4.500 anys eren representants de les cultures dels micròlids. En coincidència en dos períodes d'escalfament climàtic entre el 2500 i el 1500 abans de Crist i entre el 900 i el 1100 després de Crist, es van produir emigracions a través de l'arxipèlag canadenc fins a llocs més remots. Els Inuits són un poble relativament jove, l'evolució d'altres pobles que cristal·litza cap a l'any 1000 de la nostra era. Quan els exploradors blancs van començar a freqüentar l'Àrtic a la recerca del pas del nord-oest, a partir del segle XVI, existien un total de 21 grups inuit repartits al llarg de les regions àrtiques de Rússia, a la península de Chukotka, a Alaska, al Canadà i a Groenlàndia. D'aquests 21 grups, només en queden ara 19. En el pas de l'economia de subsistència al capitalisme modern, els inuit van patir, a banda del deteriorament de la pròpia cultura, un augment dels casos de depressió, un abús de l'alcohol i la transmissió de malalties desconegudes per ells que venien dels blancs. La paraula inuit, plural de inuk, significa éssers humans. Aquesta és una denominació general, perquè després a cada regió àrtica adopten un nom diferent. El mot esquimaues apareix per primer cop en un document anglès del 1584 referit als habitants de la costa de Labrador. Tot i que la nostra visió d'aquesta ètnia els situa vivint en iglús de neu i caçant foques, només un 5% de la població inuit respon a aquesta imatge. En realitat, ocupen una àmplia franja de territori amb característiques naturals i culturals ben diverses, la gran majoria per sota del cercle polar àrtic, entre glaceres, grans extensions de tundra i boscos de coníferes típics de la taigà. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Un problema d'historiador. Com s'historien els pobles que tenen pocs documents escrits? Perquè això, els historiadors, us hi trobeu a l'hora de treballar, de vegades, que hi ha períodes de la història, o hi ha pobles directament, com aquest és el cas d'avui, en què el document escrit no és la font bàsica de record del passat. Com es fa això?
Sí, aniré... Tornaré a l'inuit, però no fa massa va morir una persona d'una tribu d'Àfrica i deien, una persona molt gran, i deien que amb ells es moria una biblioteca. Per què? Perquè hi ha la tradició oral de que anava explicant la història de la tribu, que se la sabia de memòria, i durant dues o tres hores anava explicant i explicant i explicant. Aquest exemple el poso perquè els Inuit, com altres cultures, que ens permeten, a partir del present, conèixer el passat. Per què? Perquè, diguem, tenen una tradició oral molt profunda amb la qual s'ha anat comunicant de pares a fills, i això es conserva, són, diguem, cultures amb les quals el lligam familiar és molt intens, les condicions climàtiques són molt dures, i aleshores hi ha com una mena d'oralitat que passa de pares a fills, de fills a nets, etc., que es va repetint i repetint i repetint. I aleshores ens passa una cosa molt curiosa, no? Que es diu que al passat ens donen molts elements del present, perquè, clar, tu el passat l'interpretes com vols, però ells sí que tenen un passat amb el qual amb aquest passat ha passat, diguem, s'ha explicat de pares a fills. I aleshores potser t'estan explicant amb una cultura de transmissió oral fets de fa 200, 300 i 400 anys. Això que sembla, diguem, una cosa, diguem, fabulosa, també la tenim a la història de Catalunya. Uh-huh. És a dir, hi ha llocs amb els quals, fins que no va arribar la televisió, fins que no va arribar la ràdio, estem parlant dels anys 50, 60, 70 del segle XX, encara es podien recollir testimonis de gent que t'explicava fets de la Guerra Gran del 1790,
sí, sí.
Que et podien explicar fets del 1714, quan van arribar aquí les tropes, quan va passar això de Cambrils, etcètera, etcètera, les diverses, o la Guerra de Successió, les coses més diverses, perquè anaven passant de pares a fills. Quan es trenca aquesta tradició, per raons de que la família agafa altres característiques, de que hi ha altres medis de comunicació, sí, sí, es trenca aquesta transmissió, diguem, aleshores això es va perdent. Afortunadament, diguem, aquest fet cultural, social, tan diferent, tan absolutament, diguem, de gent que sobreviu en condicions molt extremes, això s'ha mantingut fins ara.
També, abans d'entrar en el tema, entre els historiadors occidentals, diguem-ho així, sempre ha tingut molt mala fama l'oralitat, o sigui, la transmissió oral, si no recordo malament, fins que els antropòlegs de principis del segle XX no s'hi posen de debò, Claude Lévi-Strauss i d'altres, a treballar aquestes fonts, es considerava una cosa poc seriosa la transmissió oral de la història i una cosa de molt primitiva i que no tenia cap mena de valor.
Perquè s'ha de tenir en compte una cosa, i és de que la història contínuament està en renovació, és a dir, fixem-nos de que quan es va parlar història de la vida quotidiana, història dels costums,
sí,
història de les dones, història, sí, sí, les més diverses...
Història de gènere, història cultural...
Només anàvem amb documents.
Sí, sí.
Afortunadament, la història ha fet una... En fi, hi ha tingut molt a veure la historiografia francesa, amb això hem de ser, en fi, hem de reconèixer-ho, i ha fet uns canvis extraordinaris que et permeten analitzar els fets de la història. I avui dia, si tu, sobre uns fets contemporanis, pots parlar amb testimonis, l'únic que has de fer és contrastar els diversos testimonis, però obviar que la gent que ha viscut un període històric, això obviar-lo, és com poder parlar amb Sòcrates i dir no, com que no hi ha documents, no parlaré amb ell.
Recorda que el mateix Pierre Vilar, un mite, diguéssim, de la historiografia catalana, ja fa temps traspassat, va provocar un cert escàndol, òbviament internament, dins del món dels historiadors, quan va proposar que el Quixot, per exemple, i altres peces literàries de fa molts anys, de fa segles, fossin considerades també una font indirecta d'història.
Sí, sí.
I això va provocar un escàndol, no, està boig, però què pensa, no?
És el seu famós article,
sí,
El temps del Quixot.
Molt recomanable, es pot trobar a internet, ho dic pels nostres oients,
perquè
és un article que es llegeix molt bé i que és magnífic, és extraordinari. Sí.
I per no allargar-nos més, ell,
sí,
el,
sí,
que fa és una lectura del Quixot en conceptes d'historiador, i per exemple veu que el Quixot, quan diu els camps abandonats, amb el Quixot no hi ha cap, no es parla mai de cap activitat econòmica, perquè Castella en aquell moment s'està ensorrant, s'orienta d'Amèrica, econòmicament.
Sí, sí, sí. Això, però és una font indirecta que havia sigut rebutjada i que també explica el passat. Amb els inuit, sospito que deu passar coses similars. Anem a saber-ho, això. Avui qui ens acompanya és un plaer, és l'antropòleg, divulgador científic, viatger polar, Francesc Bailón, autor de diversos llibres, Els Inuit, Caçadors del Gran Nord, Els Poetes de l'Àrtic, Històries de Groenlàndia, i que els oients de Catalunya Ràdio coneixen a través del programa Els Viatges de Gran Anaconda, que s'emeten a aquesta casa i que han tingut el plaer de poder-lo sentir en diverses ocasions. Senyor Bailón, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a l'Enguàrdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una mica el mateix que li comentava el doctor Soler. Recollir la història dels inuit, suposo que per un occidental deu ser una tasca que deu semblar impossible, i en canvi pels mateixos inuits ho tenen molt clar, la seva història.
Sí, la veritat és que té una certa complexitat. El que passa que, per exemple, en el cas dels inuit, si ho posem en el seu context, no és tan complicat, m'explico. És a dir, ells tenen un període que és el període foscor, d'hivern àrtic, que acostuma a anar des del mes d'octubre fins al mes de febrer, en alguns llocs, altres doncs, es redueixen només a 2 mesos. Però antigament, aquest període foscor és quan deixaven de fer les seves activitats quotidianes, llavors és com es recollien en famílies i és quan aprofitaven per explicar els seus contes, les seves històries, les seves llegendes, els seus mites, perquè entre aquest poble sempre ha tingut un caràcter epistemològic, és a dir, d'ensenyament. Llavors, clar...
Aquest època foscor vols dir els 4 mesos que és nit, que és de nit.
Sí, exacte, sí, sí, el que s'anomena la nit àrtica, no?
Sí, sí.
En alguns llocs pot ser 2 mesos, altres pot ser 4, depèn de la latitud on estiguis. Llavors, clar, durant aquest període, bàsicament, només es centraven en explicar aquestes històries, no? Llavors, això va fer molt en el tema del tradició oral perquè va permetre no només recuperar històries, sinó reforçar-les i millorar-les, no? Jo a vegades penso que els inuit van desenvolupar, diguéssim, aquesta facultat d'explicar les seves tradicions orals en d'altres coses per les seves condicions, no? Les condicions molt extremes, llavors, clar, totes aquestes molt històries i tots aquests mites i llegendes, el que tenien era, diguéssim, ensenyar què és el que ha passat, què és el que pot passar i què és el que no has de fer per evitar que et passi.
Clar, clar, clar.
La cosa va així, no?
Sí, sí, i la qüestió pedagògica de la història, de vegades sí, això sí. És evident als reculls de llibres de pagès del segle XVI, XVII, XVIII, és claríssim que hi ha un recull meteorològic de dir, compte que el riu tal cada 30 anys puja. I llavors dius, esclar, si t'has mort, l'avi s'ha mort abans d'hora, ningú se'n recordarà si no ho anotes. Doncs això té la mateixa funció, eh? Compte sí, sí. Que tal zona, cada X anys li dona per fer determinades coses i que tu has d'estar present, mm-hmm. has de tenir-ho present, no?
Sí, sí. Hi ha una anècdota. Un dels grups inuit que existeixen a l'Àrtic actualment, que viuen al noroest de Groenlàndia, de fet és el poble que viu de forma natural més septentrional del planeta, a uns 1.200 metres, a 1.200 quilòmetres del pol nord geogràfic, que tenen una història que és molt curiosa, que és que el 1616 van arribar dos exploradors, amb William Baffin i amb Robert Billot, dos exploradors britànics, que ells anaven buscant el pas del nord-oest, no?
Sí, el pas del nord-oest és el que hi hagués una via de navegació que es pogués passar a Amèrica del Nord pel nord.
Exacte.
Això, sí, en lloc de passar pel cap d'Hornos, que és especialment sí, des del sud, que és duríssim i que ha provocat naufragis a tota la història.
I que ara això pot canviar amb el canvi climàtic.
Sí, però... sí, bueno, de fet ja es comença a navegar per aigües de l'Àrtic americà. També hi ha l'altra opció del pas del nord-est, que va per la zona d'Escandinàvia sí. i tot el que seria el territori siberià fins a arribar a l'estret de Bering. No? Mm. Llavors, aquests dos explica la història oral dels inuit, que ells doncs, van veure una illa amb ales blanques. És com ells van definir el vaixell, una illa amb ales blanques. I això va passar en 1616, però no va haver-hi contacte. Només ells ho van veure a la llunyania des de terra. 200 anys després, el 1818, uns altres exploradors buscant el pas del noroest, en John Ross i en William Edward Parry i en James Clark Ross, britànics també, arriben al mateix lloc i llavors, segons la tradició que ells tenien, deia que aquestes illes flotants amb ales blanques tornarien i que eren esperits. I aquesta gent, a més, portava 400 anys aïllada, no havia tingut contacte amb ningú, estaven aïllats allà al nord de Groenlàndia. I llavors, clar, arriben aquests exploradors i el primer que pensen és d'on veniu, del sol o de la lluna? Per què? Perquè se'n recordaven d'una història que s'havia anat recuperant
durant 200 anys
i que els deia que tornarien al cap de, que tornarien a aquestes illes amb ales blanques, val? I que sobretot sapiguessin que eren esperits. I per això el primer que els hi pregunten és si veniu del sol o de la lluna.
Fantàstic, La veritat, magnífic. Sabem, per tant, o potser gràcies a la tradició oral o potser a altres cultures, allò que es diu la protohistòria, històries que explica la història d'uns altres, Sabem com comencen els inuit, perquè els inuit, diguéssim, sospito que el territori àrtic no és la cuna, no és el bressol del naixement de la humanitat, que això és Àfrica, no? Sinó com arriben els primers habitants d'aquesta zona tan dura i per què volen establir-se allà?
Bé, tot ens hauríem de remuntar a fa aproximadament uns 4.500 anys, no? Quan, ja se sap que van haver-hi diverses migracions des del que seria el continent asiàtic, passant per el que en aquells moments es coneixia com el pont de Beringia, i arribaven a la zona d'Alaska. I, precisament, la darrera migració...
O sigui, perdó, Amèrica i Àsia estaven connectades llavors en aquell moment.
Sí, connectades a través d'un pont.
Del gel.
D'un pont de terra i gel.
De l'estret de Bering. Mm-hmm. Mm-hmm.
De fet, hi ha una illa, que és la illa de St. Lawrence, que està just enmig entre la península de Chukotka, a la zona asiàtica, i Alaska, que és el darrer braç del pont de Beringia que ha quedat, perquè la resta es va destruir i només va quedar aquest braç. I aquest braç és l'illa de Saint-Laurent.
Ara és una illa.
I és una illa, no? Que gairebé fa pont entre els dos continents. Llavors, la darrera migració va ser la que va donar pas a través d'una evolució...
Van venir de l'Àsia, llavors.
Sí, van venir de l'Àsia, llavors arriben a Alaska, fa 4.500 anys, llavors, gràcies a l'evolució d'una sèrie de cultures que es van anar produint a Alaska i que, com a conseqüència de dos períodes d'escalfament climàtic que va haver-hi en l'Àrtic, un fa 4.500 anys i l'altre fa només 1.000 anys, més o menys...
Això l'altre dia.
Sí, com qui diu... Doncs aquestes cultures van emigrar cap a Canadà fins a arribar a Groenlàndia i van anar evolucionant. Llavors, els inuit pròpiament dit, com nosaltres els coneixem, podríem dir que tenen uns 1.000 anys d'història. Ells són descendents...
És una història relativament curta, perquè...
Sí. Sí. El que passa que, encara que només tinguin 1.000 anys d'història, això no vol dir que molts dels seus elements... tradicionals i culturals no tinguin més temps.
Clar.
És a dir, per exemple, sense anar més lluny, el caiac, que és una de les embarcacions més conegudes i que és tradicional de l'Àrtic, doncs es creu que té uns 4.500 anys d'antiguitat. I és un element que utilitzen els inuit doncs, des de fa 1.000 anys. Però que hi ha altres pobles que s'anomenen paleoesquimals, doncs ja el van utilitzar. O el mateix iglú de neu.
O sigui, és una tradició tecnològica anterior que pot haver estat més o menys sofisticada amb els anys, però mm-hmm. que ve d'una base, una arrel anterior, no?
Sí, sí. Podríem dir que, clar, en els darrers 5.000 anys, en l'Àrtic es van produir una sèrie de variacions climàtiques, a refredament climàtic, escalfament climàtic, i aquestes cultures paleoesquimals van anar evolucionant o van anar desapareixent. L'aparició dels inuit, com... El darrer poble que existeix a l'Àrtic i que els seus avantpassats directes més moderns van ser els Thule, és el perfeccionament d'aquesta adaptació. És a dir, els inuit van saber adaptar-se a un període d'escalfament climàtic que va començar cap a finals del segle XIII, que va començar cap al 900 després de Crist i va finalitzar cap a finals del segle XIII, i després van saber adaptar-se a un refredament climàtic que desembocaria a partir del 1650 en la petita edat del gel, sí. Que es va allargar 200 anys més. Llavors, els inuit van tenir la capacitat d'adaptar-se a aquests dos períodes, amb canvis molt profuns, perquè sense anar més lluny es calcula que en el període que diuen òptim climàtic medieval, que seria el de l'Àrtic, doncs feia més calor en l'Àrtic que en l'actualitat.
Mira que ara estem en període de canvi climàtic.
És a dir,
i que...
fa 1.000 anys feia la mitja anual era superior
l'actual.
A l'actual. I
per tant,
després...
hem de pensar en un territori visualment i també amb capacitat productiva molt diferent. Perquè,
clar,
amb més fertilitat dels terres, un tipus de fauna diferent, no sé si més nutritiva o menys, això ja ho comentarem, i, per tant, amb més possibilitat d'assentament, amb terres més consolidades, etcètera, que és un canvi molt radical.
Perquè els oients es facin una idea, hi ha dos fets que demostren aquest òptim climàtic medieval. El primer va ser que els primers occidentals que van arribar a l'Àrtic van ser els vikings, els nòrdics, i Eric el Vermell li va posar el nom a Groenlàndia de Terra Verda. Aquesta és la primera.
Dius, però què havia begut aquell home? Això,
sí,
no?
Sí que és cert que estava enganyant una mica la gent perquè l'acompanyés, però sí que és cert que ahir va arribar en una època amb la que hi havia aquest escalfament climàtic. No? I la segona és que aquests mateixos vikings van portar animals de granja. Van portar vaques, ovelles, cavalls, ànecs, porcs... Vull dir, i es van establir en granges a Groenlàndia. Llavors, clar... dius, hòstia, però com pot ser? Doncs sí, ho van fer perquè les condicions permetien que poguessin emportar-se tots aquests animals, no?
Perdona, l'arribada és comercial o és bèl·lica?
No, els vikings que van anar a Groenlàndia eren grangers, no eren pas guerrers.
Eren colons, en aquell sentit.
Sí, és a dir, ells pretenien colonitzar la illa, vale? I de fet van establir dos assentaments a l'occidental, que seria la part d'on està actualment la capital, Nuuk, és a dir, una mica cap al nord, i després l'assentament oriental, que és al sud de Groenlàndia.
Bueno, hem de pensar que Groenlàndia, si no recordo malament, és la illa més gran del món.
Sí, si acceptem el cas d'Austràlia, que el consideren com a continent, sí, és a dir, és, podríem dir que és, quan fa més de 2 milions de quilòmetres quadrats, seria com 4 vegades el tamany d'Espanya.
Ah, clar,
tamany d'Espanya, vull dir que és immens.
Sí, bueno, tota la Unió Europea.
Sí, sí, clar, és immens.
Sí. Potser una mica més. Sí. Sí, si no recordo malament.
Sí, no, vull dir, és... clar, és...
Clar. Quan ho veus al mapa, que els mapes estan, ja sabem com estan fets, amb mentalitat molt occidentalocèntrica, diguem-ho així, clar, a Groenlàndia la veus gran, però no tant. Però realment és absolutament desbordant, eh?
Sí, a més a més...
Dos assentaments no és res, diguéssim.
Sí, sí, els mapes sempre el que fan, tant el de Mercator com l'altre, ara no em recordo el nom, el que fan és, com que és una esfera posada en un pla, és molt difícil. Mm-hmm. El que fan és sempre potenciar la centralitat, que és on hi ha la majoria de les civilitzacions. Mm-hmm. Vol dir que tant al nord com al sud queden disminuïts. Mm-hmm. La Índia és molt més petit del que és en realitat i França és molt més gran del que és en realitat i Anglaterra més gran del que és en realitat quan tu veus un mapa. Sí, és el que tu deies de visió. Bueno, més que occidental, eurocèntrica.
Eurocèntrica, històricament, el que passa que ara...
I després també els Estats Units s'hi afegeix i tal, però aquesta és la idea, sí.
No, i a més, l'hem d'afegir el fet de que més del 80% de la illa és un casquet glacial. És a dir, després de l'Antàrtida, és la segona reserva més gran d'aigua dolça de tot el planeta. I clar, això fa que només es pugui viure a la costa i en determinats punts de la costa, no? I els nòrdics, doncs, van aconseguir doncs, fer aquests dos assentaments on es calcula que entre tots dos doncs, van arribar a poder viure en els moments més importants unes 5.000 persones, que és molt, és força gent.
Però els nòrdics desapareixen. O sigui, però quan arriben els nòrdics, els vikings, ja hi són els inuit.
Aquest és un dels errors que cometen molts historiadors. És a dir, Quan els vikings o els nòrdics arriben a Groenlàndia, en aquells moments només hi ha un poble, que són els Dorset. I ara preguntaran els oients, qui són els Dorset? És un poble paleoesquimal que va aparèixer fa més de 3.000 anys en l'Àrtic i, perquè es facin una idea, van ser els inventors del famós iglú de neu. Van ser els Dorset, no pas els inuit. I aquesta gent es va establir al nord de Groenlàndia. Va arribar el mateix procediment, Alaska, Canadà, i arriben al nord de Groenlàndia.
Bueno, d'Alaska fins a Groenlàndia hi ha uns 12.000 quilòmetres.
Sí, sí, es calcula...
Has de travessar tot l'hemisferi nord d'Amèrica.
Es calcula que les migracions des d'Alaska fins a... passant per Canadà fins a arribar a Groenlàndia trigaven 100 anys.
Clar, lògic.
Les migracions, Llavors, arriben els nòrdics i els únics que en aquells moments i viuen allà són els Dorset que viuen al nord. És a dir, hi ha una distància des d'on s'estableixen els nòrdics a on viuen els Dorset d'aproximadament 2.000 quilòmetres. Amb la qual cosa, res. No, pràcticament en aquells moments no hi ha contacte. I els vikings arriben per segona vegada, perquè la primera ho havia fet Eric el Vermell el 982. Ell estava pagant un exili perquè havia estat acusat d'assassinat i va tenir que passar un exili de 3 anys fora d'Islàndia. Llavors és quan va descobrir aquesta nova terra, descobrir per dir alguna cosa, perquè hi havia gent, va trobar aquesta terra, va dir que es deia...
Va descobrir per ell.
Terra verda, i va tornar a Islàndia i va dir, nois, acompanyeu-me, que he trobat una terra que és molt fèrtil, molt rica, i va aconseguir que l'acompanyés un grapat de nòrdics. Llavors, en el 985 és quan fan el segon viatge, val? I a partir d'aquí, poc temps després, bueno, poc temps relativament, més o menys 100 anys després, arriben els Thule, és a dir, els avantpassats més moderns dels inuit actuals. Arriben els Thule i a partir d'aquell moment, durant gairebé 400 anys, tots tres pobles, els Dorset, els Thule i els nòrdics, conviuen a un mateix territori, que al final doncs, hi haurien confrontacions i tot això. Però sobretot el que ha de quedar clar és quan arriben els nòrdics a Groenlàndia, els inuit encara no hi són allà. Trigarien poc més de 100 anys en arribar-hi.
Està a punt d'arribar, en termes històrics, però no hi
és. Exacte.
Quan has parlat de confrontacions, estàs parlant de guerra?
Sí, a veure, sí que és cert que a dia d'avui encara no se sap la desaparició misteriosa dels nòrdics a Groenlàndia, que ara continua sent un misteri.
Però no es barregen amb els altres dos pobles.
No. Però, a veure, alguna de les teories és l'enduriment climàtic, aquest refredament climàtic que els nòrdics no van saber adaptar-se, un deteriorament mediambiental, és a dir, si tu portes animals de granja i les condicions comencen a endurir-se, els animals es van morint. Una altra de les hipòtesis és que ells tenien el problema que tenien a Groenlàndia és que no tenien ni fusta ni ferro quan van arribar els nòrdics. Llavors hi havia que anar a buscar. I una de les opcions que van agafar és fer un comerç amb Europa. Vosaltres ens porteu fusta i ferro i nosaltres, a canvi, doncs us donem a l'ivori de les morses, ossos polars vius, pell de foques, etc. Molt bé. I aquest comerç desapareix. Desapareix perquè veuen que no els hi surt a compte a Europa comercialitzar amb els nòrdics a Groenlàndia. I l'altra hipòtesi del per què van poder desaparèixer són els conflictes. Conflictes amb els Dorset, però sobretot amb els Thule. Per què? Doncs perquè els nòrdics, al veure que s'estaven morint, que estaven desapareixent, que els animals de granja ja eren història, doncs van dir, anem a caçar. Es van decidir anar a caçar. És a dir, al final, quan va veure les orelles al llop, van dir, anem a caçar perquè si no ens morim. I el tema de caçar, què va fer? Que busquessin la migració dels animals. Balenes, morses, foques. Llavors, van començar a pujar cap al nord de Groenlàndia, perquè ja estaven al sud. I al pujar cap al nord de Groenlàndia, es troben amb els Thule i amb els Dorset. I allà entren a un conflicte.
I perden. L'origen de la paraula esquimal té diverses hipòtesis. Una d'elles la vincula amb un mot dels natius muntanyer, que significa constructors de raquetes de neu. Segons aquesta teoria, haurien estat els balaners bascos que comerciaven amb els indis muntanyer els primers a introduir la paraula. Una de les primeres referències als esquimals en un document apareix al Compendio Historial de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa, escrit per l'historiador Lope de Isasti el 1625. El retrat que en fa no és precisament gaire afavoridor.
No contento con lo de la tierra, van cada año los guipuzcoanos con muchas naos de los puertos comarcanos para Terranova, región fridísima septentrional y cuasi inhabitable por las muchas y grandes nieves y heladas. Resistiendo con admirable ánimo, llegan navegando por el mar océano 446 leguas a la costa que llaman de Bacallaos, partiendo por el mes de marzo y abril y volviendo por septiembre y octubre cargados del pescado bacallao que, descargado en el puerto de pasaje, se lleva a la villa de San Sebastián, de donde y de otros puertos de Guipúzcoa se distribuye a todas partes de España. Van también a esta región de Terranova por grasa llamada comúnmente aceite de ballena, por hacerse del unto y grosura de las ballenas derretido en calderas. Hay en aquella costa de la mar abundancia de estas ballenas, que pasan de una parte a otra. Pero es dificultosa la pesquería de ellas por los montes de nieve que se hallan en la ribera de la mar y sobre la misma mar en la parte que se hiela, y por los hombres salvajes que allí habitan como bárbaros sin casas y sin vestidos de paño, sino con solos pellejos de venados, y son de dos géneros. Unos se llaman esquimaos, que son inhumanos, porque suelen dar asalto a los nuestros con sus arcos y flechas, de que son muy diestros, y matar y comerlos. Otros se llaman montañeses o canaleses, que conversan con los nuestros y dan aviso cuando sienten que vienen los otros malos.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb en Francesc Bailón i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la història dels inuit. Els inuit, que pels amics són els esquimals, diguéssim, és el nom tradicional que se li diu. Acabem de sentir un relat de 1625 en què sembla que podria ser l'origen d'aquesta paraula. Això dels esquimals, els mateixos inuit, els hi molesta molt que els diguin així, o és simplement una denominació com tantes i potser no del tot correcta?
Diguéssim que els hi molesta bastant i sobretot per tres motius. El primer és perquè ells mai s'han anomenat a si mateixos esquimals. En segon lloc, perquè la seva terminologia ja significa de per si éssers humans i no, per exemple, o constructors de raquetes de neu, inclús hi ha una altra definició que és la de menjadors a Can Crua. Sí. I en tercer lloc, perquè precisament aquesta gent que els anomenava esquimaues, ¿vale?, era la gent que entrava en els pobles dels inuits i els mataven a tots. És a dir, és la terminologia utilitzada per l'enemic per matar els inuit. A més, els inuit no van practicar mai la guerra. No van tenir mai cap conflicte armat i totes les eines que ells van construir va ser per caçar i per pescar. De fet, en la seva llengua, la paraula guerra no existeix. Oh. Llavors, imaginem-nos que d'ofensiu és perquè ells recorden tot això.
Em sembla que els historiadors i antropòlegs parlen de que el concepte de guerra és un concepte que es produeix després del neolític, o sigui, després de que s'estableixen unes societats que tenen una capacitat de generar recursos superior a l'alimentació diària, diguéssim, que va més enllà, i a partir d'aquesta superació dels recursos diaris permet acumular recursos i que uns pobles es plantegin recuperar aquests recursos d'altres, i d'aquí neix el concepte de guerra com a tal. Perquè una cosa és la violència i una altra és la guerra. La guerra sempre és violenta, però la violència no necessàriament és guerra, diguéssim. Uh-huh. I suposo que els inuit, amb pobles amb recursos tan limitats, la guerra no sorgeix com una cosa natural, de captar els recursos del costat.
No, i en aquest cas els conflictes que tenien amb els natius dels voltants era un conflicte territorial, que tampoc tenia gaire sentit, perquè antigament els inuit eren seminòmades, no? Amb la qual cosa, això de conflicte territorial tampoc...
Clar, i l'espai és...
I l'espai és enorme.
És immens.
Però bé, hi han relats de propis exploradors que ells assisteixen a matances absolutes d'aquests natius del nord del Canadà als propis inuit. I això també ha format part de la tradició oral. També ha format part de la tradició oral que ens ha arribat fins a nosaltres.
La raó del seu assassinat és perquè molesten territorialment i per activitats de pesca o de pells o d'animals o de caça.
Bueno, la raó bàsicament, segons els propis exploradors que ho van relatar, doncs és un conflicte territorial que tampoc té cap, insisteixo, tampoc té cap sentit, però bueno, és buscar-li un motiu, encara que aquest motiu no sigui lo suficientment sòlid com per justificar els teus actes, no? Uh-huh. I tenen una de les grans històries orals dels inuit, que és la de les Bloody Falls, és a dir, les catarates de sang, que això es va produir en l'Àrtic Central canadenc. Doncs Samuel Hearn, un explorador britànic, ell va assistir, en 1778, va assistir a una matança dels natius que l'acompanyaven amb ell per buscar el pas del noroest, doncs una matança entrant directament en el poblat dels inuit i matant-los a tot. I és esgarrifador veure el relat de com ell explica que veu a dones i a nens que els atreveixen amb les llances i tot això, i que els inuit no saben què fer perquè ells no estan acostumats a això.
Ho estem comentant, però una mica per sistematitzar-ho, el contacte dels inuit amb els pobles occidentals, per tant, és, com ha passat amb gairebé tots els pobles de la Terra, és molt traumàtic, pel que veig. Quan comença a produir-se això? Cap al segle XVII? Quan
sí, no, els primers, diguéssim, contactes registrats va ser de la mà d'un navegador britànic, que és Martin Frobisher, que aquest senyor doncs va arribar a la zona de Baffin i va tenir els primers contactes amb els inuit. No van ser uns contactes precisament molt amistosos, i de fet el Martin Frobisher se'n van portar inuits a Europa que van acabar morint, no?
Clar, com passava sovint, també, això es feia molt, es capturaven o s'empresonaven indígenes de zones determinades, mm-hmm, per mostrar-los com una mena d'exhibició, sí, al món occidental. I sí, això sí. Ho va fer el mateix Colón, eh? Vull
sí,
dir que no,
i els va portar a Sant Jeroni de la Murtra.
Sí, sí.
Quan el reben això, els reis catòlics.
Això es feia, sí, sí.
I això es va iniciar amb aquest navegador britànic, amb Martin Frobisher.
Per tant, ja inicialment hi ha un contacte, diguéssim, un complex, per dir-ho
sí,
suaument.
Sí, sí, sí. Des de mitjans del segle XVI, ja els... Diguéssim, les relacions van ser més bé hostils i, sobretot, encaminades cap a dos vessants, no?, que podien afectar els propis inuit. Una, el fet de portar els inuit a Europa per mostrar-los, que després, sobretot, seria molt famós pels els famosos zoos humans del segle del segle XIX, sí, sí, val? A final del segle XIX.
Ah, i principis del 20,
sí, sí. Sí.
Negre de Banyoles, el famós negre de Banyoles que va durar fins fa 30 o 40 anys, no recordo la data exacta en què aquelles restes d'un Bushimà es van tornar al seu poble natal, va estar un home negre dissecat en el Museu de Banyoles i era una cosa absolutament, en fi, una curiositat, no?
I el Museu de la Ciència de l'Home de París, que tenien aquelles filmacions d'aquella senyora negra que tenia uns malucs extraordinaris i fins i tot havien barbaritats de tota mena.
No es consideraven éssers humans, eren semi-humans, aquelles persones.
Sense anar més lluny, animals de fira.
Sí, sí.
Sense anar més lluny, per exemple, a principis del segle XX van portar una família d'inuits a Madrid per exhibir-los en el Parc del Retiro.
Sí, sí.
I els tenien en gàbies i de quan els deixaven anar perquè es veiessin la gent i tot això, no? I aquesta va ser un dels moments conflictius, és a dir, tota aquesta gent que va ser raptada i portada a Europa. La segona, les malalties. Les malalties van ser devastadores. Sense anar més lluny, per exemple, Groenlàndia, al 1800, per culpa de les malalties, de l'arribada de baleners, comerciants, missioners, etc., va perdre una tercera part de la seva població.
Bogeria, sí, sí.
Vull dir que realment va ser tremendo.
Un dels costums tradicionals més desconeguts del poble inuit són els duels cantats amb els quals es resolen els conflictes interns. El concurs de cants començava quan una persona en desafiava una altra per alguna presumpta infracció. Un dels adversaris improvisava una cançó on es burlava de l'oponent mentre l'altre esperava el seu torn. Tots dos eren al centre d'una rotllana formada per la resta de la comunitat que reia i aplaudia les ocurrències dels contrincants.
Nutargak, portes tota la tarda mirant a l'infinit. Estàs preocupat pel que pot passar en el duel contra en Maratze?
Gens ni mica. Només que, encara que la cançó ha de ser improvisada, estic pensant què li puc dir. Com que vaig ser jo qui el va desafiar, em tocarà començar a mi. I si allà, enmig de tota la comunitat, imposa una mica la veritat?
És normal, però tant se val que comenci. Ja saps que l'important és que no reaccionis a les seves burles i als insults, que poden arribar a ser molt recargolats.
M'he de quedar quiet fins i tot si em comença a donar cops amb el cap. Però no ho sé si podré, perquè quan noto bullir la sang...
És clar que sí. Has de resistir qualsevol provocació, física o verbal. Si tu ho aconsegueixes i ell no, hauràs guanyat.
I què passa si en Maratze tampoc s'immuta? Estic obligat a ser el més enginyós, perquè la concurrència m'esculli com a vencedor.
D'això també et volia parlar. No sé si saps el que es comenta d'en Maratze.
Què vols dir?
Ai, Nutargak, si vols desafiar algú, abans informa't d'allò que li dóna mala fama. Diuen que en Maratze ja l'han deixat 3 dones. 3! Que les deixava morir a totes de fam en els dies càlids d'estiu.
De veritat? Això és boníssim. Puc fer servir aquesta frase exactament com l'has dit?
És clar. No volies munició pel duel? Doncs au, aquí la tens.
Gràcies. No sé què faria sense tu.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Francesc Bailona, que hem de sentir aquest fragment, que per cert, al principi la, la música que sonava, les cançons que sonaven, eren els Inuit. Això es conserva o ha quedat com un, simplement com un detall folclòric, aquesta tradició que podem datar de molts anys enrere?
A veure, el que és el tema de la música amb la veu i el tambor s'ha mantingut fins als nostres dies, i el tema dels duels cantats, doncs, malauradament van ser prohibits.
Van ser prohibits?
Van ser prohibits, sí. Van ser prohibits
per aquí?
Per les autoritats per les quals depenien els inuit, que eren doncs, els nord-americans, els russos, els canadencs i Dinamarca, en el cas de Groenlàndia. I per què? Doncs perquè resulta que ells deien que no podia una persona haver comès un delicte, com per exemple robar una dona, que eren les coses més habituals, i no estar a la presó. I llavors que no es podia solucionar a través d'un duel cantat. Llavors van agafar i ho van prohibir. I estem parlant això d'aquestes prohibicions cap a l'any 50, més o menys. Als anys 50-60 del segle passat.
És curiós la humanitat, perquè nosaltres el franquisme també prohibeix les corrandes i els versots, que ara s'han recuperat aquest duel cantat, en fi, que té molta tradició a les Illes Balears i també a Catalunya, i ara a llocs d'Espanya també, que em sembla que en castellà en diuen pelea de galles o alguna cosa així.
Això que es fan els raps ara.
Però aquí ho fan, diguem, es fa molt, diguem, amb versots i tal, una cosa.
Això ho proveixen les autoritats franquistes per un tema de llibertat d'expressió.
Exacte.
En el cas dels Inuit és perquè trenquen l'ordenament jurídic occidental que volen implantar.
I de fet, un apunt amb això del rap, Eminem, el rei del rap, amb la seva pel·lícula biogràfica, 8 milles, ell explica que l'origen de les peleas de gallos, dels raperos, tenen lloc en els duels cantats dels Inuit.
És a dir,
l'origen de les peleas de gallos dels raperos és amb els duels cantats dels Inuit, no? I a més, amb els duels cantats hi ha dues coses que s'havia de tenir en compte. La primera és que havia de fer-se entre una dona, entre dues dones o entre un home i un home, però mai entre una dona i un home. Aquesta és la primera. I la segona és que es podia resoldre tots amb duels cantats, excepte l'assassinat. I respecte al tema de l'home-dona i dona-dona, doncs hi ha una anècdota que explica que en els anys 60 a Groenlàndia em van explicar, a través d'aquesta tradició oral amb el que hem començat el programa, que un home va ofendre una família d'un poble que es diu Sermiligac, a la costa est. Llavors va sortir a defendre l'honor una dona. Llavors l'home va dir, no em puc, va fer un duel cantat amb tu perquè tu ets una dona i això està prohibit. Llavors, en aquella època, els inuit, els homes, portaven els cabells llargs i les dones els portaven recollits, perquè normalment els porten recollits perquè estan en època fèrtil. Si estan en època fèrtil, es porten llisos, no? Llavors, la dona va agafar i va dir, va, molt bé, es va treure el monyo, se'l va deixar caure, i va dir, ara tu i jo som iguals i anem a fer el duel cantat.
I el van fer.
I sabeu qui va guanyar?
La dona.
La dona.
No, això ja... Aquesta era fàcil,
Aquesta era fàcil, eh?
Aquesta era fàcil, sí, segur, amb aquest tipus de coses no falla mai, eh? Sempre la capacitat verbal de les dones,
home,
en
només
general...
Només el fet de treure's la tossa de dalt...
Ja revela una intel·ligència...
Sí. A més, a mi el que més m'agrada dels duels cantats és la manera que tenen ells, els propis inuits, d'interpretar-ho. És a dir, segons els inuit, jo penso que això és una dita que podríem aprendre tots, diu que la llengua és l'únic instrument que s'esmola amb el seu ús.
El juny de 1977 es va celebrar a Barrow, Alaska, la primera assemblea de la Inuit Circumpolar Conference, una organització no governamental que reunia els representants inuit d'Alaska, Canadà i Groenlàndia. Caldria esperar uns anys perquè s'hi sumés la delegació soviètica en aquells moments. Aquestes trobades van posar les bases per reivindicar la recuperació d'una cultura i uns trets nacionals comuns. També es va decidir que per designar qualsevol grup esquimal calia fer servir de debò la paraula inuit.
Els inuit de Groenlàndia, Alaska i el Canadà formem un poble indivisible amb una llengua, una cultura, un entorn i unes preocupacions comunes. Els inuit de la regió circumpolar afirmem la unitat de la nostra llengua i la integritat de la nostra pàtria, i que l'únic que ens separa són les fronteres de certs estats-nació dels quals formem part. desitgem reafirmar el nostre dret a l'autodeterminació. És necessari disposar d'una organització que agrupi els inuit per estudiar, discutir, representar, pressionar i protegir els nostres interessos a nivell internacional. Per tot això, resolem el següent. Que la Conferència Inuit Circumpolar queda constituïda i que es forma un Comitè Inuit Circumpolar Interí per desenvolupar els seus estatuts. Dit comitè estarà format per 4 representants de cada territori, Alaska, Groenlàndia i el Canadà, per tant, 12 en total. Que els estatuts es faci referència a les següents preocupacions sense limitar-se només a aquestes. La salvaguarda i la protecció dels recursos de la pàtria inuit. La preservació, retenció i desenvolupament de futur de la llengua i la cultura inuit en tots els seus aspectes. El desenvolupament i la millora de sistemes de comunicació adequats i segurs per la pàtria inuit. Els inuits seran consultats i prendran part en totes les discussions sobre temes que puguin tenir un impacte potencial en el seu país. Que el comitè interí haurà de complir amb els objectius, les directrius i les resolucions de la primera conferència inuit circumpolar. L'esborrany dels estatuts hauria d'estar enllestit el juliol de 1978.
En guàrdia.
Francesc Bailón, acabem de sentir aquest text de l'any 77. Suposo que també és un abans i un després. De fet, els inuit, amb aquest text, amb aquesta declaració, passen a convertir-se en un poble, diguéssim, molt més occidentalitzat, malgrat que és per lluitar contra precisament el procés d'aculturació, el fet de fer una declaració política, establir unes bases polítiques, etcètera, etcètera, s'equiparen a molts pobles occidentals que també han fet això com a procés d'autodeterminació, no?
Sí,
és curiós, les dues coses, és una contradicció aparent, però potser necessària.
Jo diria que hi ha un abans i un després amb un personatge que és un dels grans referents a la història dels inuit, que és Knut Rasmussen, que ell era groenlandès, de pare danès i mare groenlandesa. I aquest senyor, en els anys 30 del segle passat, va dir que l'única manera que els inuit poguessin arribar a ser independents, poguessin mantenir les seves tradicions i els seus costums, era buscar un equilibri entre el món tradicional i el món modern. Que agafessin els avenços tecnològics pel seu propi profit i els utilitzessin per mantenir les seves costums. I a més va afegir, i la millor forma és lluitar contra l'home blanc utilitzant les seves pròpies armes i de forma pacífica. Què vol dir això? Realitzar carreres universitàries, aprendre l'idioma de l'home blanc i d'una manera o altra poder anar gestionant aquesta autodeterminació. Els anys 50 van ser terrorífics pels inuit a tot arreu perquè els van agrupar en ciutats i va haver una greu pèrdua de la seva identitat cultural, el tema dels assassinats, els suïcidis, l'alcoholisme...
Els segrets de nanos que els van portar cap a Dinamarca...
Cap a Dinamarca, això... que ara Dinamarca acaba de demanar el perdó, però bueno, sí, arriba massa tard, 70 anys després.
Se'n va anar al d'Austràlia,
vull dir. Com va passar a Austràlia.
I en els anys 70, pues, la situació dels inuit era molt preocupant, vull dir, realment corrien el perill de desaparèixer com a poble, no? Llavors, les paraules de Rasmussen doncs les van recuperar i van començar a organitzar-se i d'aquesta manera creant aquesta la Inuit Circumpolar Conference o Council actualment i a partir d'aquí ja comencen a fer passes per convertir-se en governs autònoms, autogoverns, en intentar buscar aquesta independència. I, per exemple, sense anar més juny, només és un exemple, si tu te'n vas a un poble com Kulusuk, a la costa est de Groenlàndia, resulta que els nens de 8 o 9 anys parlen perfectament 5 idiomes. 5 idiomes. El Kalaallisut, que és el groenlandès, el Tunumiutut, que és el seu dialecte local, el danès, l'anglès i l'alemany.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, clar, estan preparadíssims.
Ara, van al col·legi amb trineu de gossos, els nens, des dels 6 anys. I des dels 6 anys ja són capaços de caçar una foca. Aquest equilibri, món modern, món tradicional.
Està bé. Quina és la perspectiva política? Perquè ara inuits n'hi ha més enllà de Groenlàndia, malgrat que Groenlàndia és el gran gruix, però n'hi ha tot arreu. Quina és la perspectiva política que tenen? En aquest moment és una mena d'autonomia federal, és una mica un concepte una mica complicat, de Dinamarca, però no sé els altres inuits com...
Bueno, tenim una mica de tot, no? És a dir, per exemple, el problema dels inuits a Sibèria és que no hi ha, els pobles siberians no han tingut mai dret, ni com a humans, ni a les seves terres, amb la qual cosa estan allà perduts de la mà de Déu i ningú els hi fa cas. Llavors, ells allà depenen del govern de Putin. Res més, no es poden ni organitzar, no? Internament. En el cas d'Alaska, estan en cooperatives regionals on ells s'autogestionen, però no són governs autònoms. Depenen encara de Washington. En el cas del Canadà, s'han dividit en diferents territoris i tenim Nunavut, que és un govern autònom, Nunatsiavut, que és un autogovern, Nunavik, que està lluitant per ser un autogovern, i després tenim l'Abanderat, és a dir, el que va per primer de tot, el que va obrint les portes perquè els altres els hi segueixin, que és Groenlàndia, que actualment és un autogovern i té signada la seva independència respecte a Dinamarca pel 21 de juny del 2021, que és quan es celebrarà el 300 aniversari de l'arribada dels danesos a la illa.
Per tant, d'aquí relativament poc tindrem un nou estat, que serà l'estat groenlandès.
Sí, jo crec que trigaran una miqueta més en ser independents, ja, perquè ells poden ser quan vulguin, sí, sí. Val? Però tenen signada aquesta data com simbòlica.
Doncs, Francesc Bairet, mentre arriba la independència de Groenlàndia, nosaltres hem de plegar perquè ja el temps s'ha acabat. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia a explicar-nos aquesta història, aquests traços de la història dels inuit tan apassionants.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Si em permeteu, m'acomiado amb l'idioma dels inuit.
I tant.
Kuyanarsuak, que significa moltes gràcies, takus, fins la propera.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Josep Maria Soler Sabater, no hi has estat mai a Groenlàndia.
No, només a la part aquella, diguem, del nord del Canadà, i em quedo admirat de que la gent pugui viure en aquelles condicions de fred. Déu. Tenia la sensació que m'ofegava de tant fred, i era 30 sota zero i...
Deu ser duríssim, sí, sí. Això és l'Enguàrdia.